L'aula de música.
El segon dilluns de cada mes al bloc de nit ens visiten els mestres de música de secundària i del batxillerat. És una secció que hem titulat L'aula de música i que vam estrenar el mes passat. Ens la presenta el Josep Maria Almacelles. Josep Maria, bona nit i bona hora.
Bona nit, Prendeu.
Abans de parlar i presentar la convidada que ens acompanya, hauríem de parlar d'algunes informacions en format breu. Hem de començar recordant una notícia que vam dir fa uns dies al bloc de nit. El Premi Catalunya d'Educació l'ha guanyat enguany una persona molt lligada a l'ensenyament de la música a casa nostra.
Efectivament, es tracta de Constantí Sotelo, és una persona que és coneguda per tots els professors de música de secundària, ha estat sempre al davant de moltes iniciatives i aquest reconeixement per part del Departament d'Educació, tots plegats el que l'hem conegut, l'hem rebut una miqueta també com si fos nostre. I des d'aquí volíem felicitar-lo, com ja li hem fet personalment.
Doncs queda dit, una altra notícia és que estarem enllaçats a una pàgina que es diu el Raconet de Música.
Sí, és el Raconet de Música. Això el Carlos López, que és una persona que treballa al Centre de Recursos d'Arenys de Mar ja fa temps, va començar un espai col·laboratiu en el qual mestres de música, professors de música, hi anem posant i van posant diferents recursos per ajudar-nos mútuament. En Carlos li vam proposar, li vam explicar que teníem aquesta secció i immediatament ens va oferir un racó en el Raconet. I aleshores, doncs, a partir d'avui mateix, ja, qui vulgui, doncs, podrà fer-nos arribar les seves propostes mitjançant el Raconet, com també mitjançant el web del programa.
Exactament, hem de dir que nosaltres també hem fet un Raconet al Raconet i en el blog del programa, a les 3w.catmusica.cat/blog del blog, allà hi hem penjat l'enllaç. Si aneu al blog del nostre programa, podeu accedir directament al Raconet, on també hi haurà un fòrum on la gent podrà fer propostes.
Efectivament, allà hi ha un fòrum que s'ha obert amb la notícia de l'obertura d'aquesta secció i en allà doncs, hi podrà contestar i qualsevol proposta de persones que vulguin exposar les seves tasques i vulguin venir aquí a acompanyar-nos, doncs poden aprofitar-ho.
L'aula de música, la música a secundària i a batxillerat.
I ara sí, parlem de les jornades de música que es van fer ja fa algunes setmanes i que va coordinar la nostra convidada d'avui a la secció L'aula de música del bloc de nit, la Cristina Fuertes. Cristina, bona nit i bona hora.
Bona nit.
Professora de secundària des de fa molts anys i experta en temes informàtics, ho podríem dir així.
Bé, més que experta, diguéssim que he anat treballant durant molts anys en l'àmbit de les tecnologies i l'aplicació que aquestes poden tenir a l'aula de música.
Que són moltes.
Sí, moltes.
Cada vegada més.
Sí, es poden fer moltes coses que podem fer sense la tecnologia, però també ens donen altres oportunitats que sense ella no podríem fer-ho.
Després parlarem d'algunes d'aquestes aplicacions que has pogut dur a terme. Parlem abans que res d'aquestes jornades que es fan cada 2 anys, si no m'equivoco.
Sí, són unes jornades que es fan al NALICE de la Universitat de Barcelona amb caràcter bianual. Per tant, aquesta ha estat la 7a edició de les jornades. Les primeres van ser l'any 96, es fan sempre al setembre i està convidat tot el professorat de Catalunya a assistir-hi i les jornades, el format que tenen és la de ponències, hi ha tallers i després hi ha comunicacions lliures en el qual doncs, mestres i professors de Catalunya expliquen les seves experiències. Les jornades, a banda del format aquest que comentem, també publiquem un llibre que ja des del primer dia tots els assistents poden tenir.
Són professors de primària i secundària?
Sí, bàsicament és professorat de primària i secundària de l'àrea de música. O sigui, no tanquem la porta a ningú, però el públic que hi participa és de primària i secundària. I, a més, ve gent de tota Catalunya. Uh-huh. Que són 2 dies sempre, és 2 dies molt intensos, però vull dir, és participar tot el professorat.
De fet, és com la posada en marxa, no? Escalfar motors de cara al nou curs, no?
Efectivament. Es tracta d'agafar idees, recursos, reflexionar abans de començar el curs, com el pots enfocar, i a vegades doncs, sol és complicat, i compartint amb d'altres professionals doncs, s'obren més finestres.
Deies que era la setena edició. Quanta gent us ve?
Les xifres s'han anat mantenint durant totes les edicions, i estem al voltant, comptant ponents i la gent que fa tallers i la gent que participa en comunicacions, al voltant de les 150 persones.
Aquestes jornades, deies que eren un parell de dies del mes de setembre. Com les organitzeu?
Sí, a veure, procurem que siguin en període no lectiu, just abans de començar el curs, quan els professionals ja s'han incorporat a la feina, però encara no estan impartint docència, i el procés d'organització dura tot l'any. O sigui, ara diguéssim que estem en un impàs, una mica de calma, però a final d'aquest curs s'hauria de començar a pensar ja quin serà el tema que s'ofertarà al setembre per al següent setembre tenir les jornades, perquè tothom que vol participar doncs, ha de tenir temps de pensar quina experiència vol plantejar, redactar-la, enviar-la... Bueno, costa una miqueta el tema de l'organització. És un treball d'un any, mica en mica. No estic sola, també ho haig de dir. Vull dir, tinc gent que hi col·labora, d'altres professionals de música, i per supost tinc el suport de l'ICE, de la institució.
Deies que hi ha un tema, el tema d'enguany?
El tema d'enguany ha estat els projectes de treball i música. Una mica amb tot el moviment que hi ha en aquest moment, amb el canvi de currículum, l'aplicació de la LOE, ens va semblar que el treball per projectes és força interessant com per poder assolir moltes competències.
I un cop fetes les jornades, heu arribat a algun tipus de conclusió?
Bé, jo crec que a la gent li va interessar molt les ponències que hi van haver i els tallers, i que els hi pot servir per després poder-ho traspassar a la seva aula. Vam tenir ponències que van tractar el tema de com treballar els projectes de treball, i creiem que això pot ser un element que els hi pugui després fer traspassar-ho a l'aula i treballar a l'aula de música per projectes.
Tu hi vas ser, Josep Maria?
No, jo no vaig poder estar-hi perquè, malgrat són en èpoques no lectives, de vegades ens coincideixen en clústeres, en reunions d'equips docents, i malgrat és molt interessant, no és fàcil que dins del centre s'entengui que potser faltaràs a una reunió interna per fer una activitat d'aquest tipus. De vegades pots aconseguir-ho, de vegades no pots aconseguir-ho. Però volia comentar això del el fet del treball de projectes, que és una de les, diguéssim, novetats, d'alguna manera, almenys a nivell de secundària, en els currículums nous, i que, així com en altres assignatures, doncs pot ser, els està sorprenent, en música, i això suposo que a la jornada es va parlar, que és un tema que, de fet, ja hem anat tractant. Què vol dir això dels projectes? Això del projecte vol dir, senzillament, que tu agafes un tema i l'abordes des de molts punts de vista. Aleshores, nosaltres ja ho fem. Nosaltres, quan tractem un tema musical, estem parlant d'història, estem parlant de geografia, estem parlant de física, estem parlant de matemàtica, etcètera, etcètera.
Transversal, no?
Exactament.
Sí, després una altra característica important és el treball en grup. O sigui, música es treballa sempre en grup, i els projectes de treball no es poden abordar si no són en grup. Tots els membres d'un grup han d'estar implicats per arribar a un objectiu final comú.
Avui amb la Cristina Fuertes i amb el Josep Maria Almacelles hem parlat d'unes jornades que s'han fet el passat mes de setembre, però ja que teníem la Cristina aquí i que, vaja, sabem que fa molts anys que es dedica a aplicar les eines informàtiques a l'aula de música, no sé si portes alguna mena de recompte de quants anys fa que lluites
doncs
amb aquestes dues vessants.
A veure, el tema d'utilitzar les tecnologies a l'aula jo crec que vaig començar doncs de l'any 93, possiblement.
De les primeres?
Sí, o sigui, treballàvem encara amb el sistema Windows, sinó que treballàvem amb MS-DOS i utilitzàvem programes que avui dia ens semblen molt antics, però que en el seu moment van ser la seva funció. Alguns recordaran el Músic,
sí, va ser una revolució,
amb el qual vam poder fer moltes coses a l'aula que abans eren impensables. Avui dia hi ha moltes altres eines, però vull dir, jo des de l'any 93 que ja vaig començar a treballar.
Anava a dir, ara parlaves de noves eines, hem millorat des del 93.
Sí, sí, ara hi ha, a veure, en aquell moment no hi havia, els ordinadors no tenien targes de so, per tant les havies d'afegir tu per poder fer música, i avui dia tothom quan compra un ordinador ve amb targeta d'àudio, ve amb una webcam, vull dir que et pots fer moltes més coses que no pas abans.
A més, avui en dia, gairebé, diria que el, no sé si el 100%, però un percentatge molt alt d'alumnes tenen ordinador a casa. Probablement en aquella època en què començaves no tothom tenia ordinador.
No, en aquella època els alumnes no tenien ordinador.
Directament.
Per tant, estaven molt engrescats a fer coses amb l'ordinador perquè era nou. Era nou per ells tant a casa com a l'escola. Això és un dels elements que potser en aquella època estaven més motivats que no pas ara enfront també de la tecnologia. Ara també, vull dir, els continua agradant quan els hi planteges utilitzar la tecnologia per acabar fent música. Però en aquella època era una sorpresa per ells i per nosaltres mateixos. Vull dir, per mi mateixa va ser tot un descobriment al veure que podia introduir els recursos tecnològics a l'aula de música per fer música.
Quins mecanismes, quines eines es poden fer servir?
A veure, es pot fer el mateix que pots fer amb altres recursos tradicionals, però des del meu punt de vista, el que es pot treballar millor amb la tecnologia i que costa molt més treballar sense tecnologia és la creativitat. Uh-huh. O sigui, els recursos que et dona la tecnologia perquè els alumnes puguin expressar-se de forma lliure seguint unes pautes, vull dir, això ja s'ha de decidir quan estàs a l'aula, sense la tecnologia costa molt més. A més, els resultats són molt gratificants, perquè un nano, doncs, sense que tingui un nivell molt elevat de llenguatge musical i potser sense saber tocar un instrument, pot arribar a fer una petita composició, a més d'una veu i amb un acompanyament de percussió. Això, clar, vull dir, és un treball que és interessant. Després, això que deien del treball per projectes, jo ho havia fet ja, treballar en grup, vull dir, havien arribat a fer doncs, composicions d'una petita suite en què cada dos alumnes feien una peça, però clar, perquè el resultat final fos satisfactori tots havien d'anar escoltant i veure què havien fet els altres companys a cada una de les peces que anaven treballant. Vull dir, jo crec que la creativitat és un dels elements importants, a banda de tota la manipulació que es pot fer de qualsevol paràmetre musical. Vull dir, que pot ser element d'anàlisi, pot ser element també per aprendre o per fer exercicis d'autocorrecció, si vols, entrenament de l'oïda, però jo crec que la línia de la creativitat té moltes portes obertes, perquè, a veure, treballar el llenguatge musical el pots treballar de moltes maneres, però la creativitat, ja et dic, és complicat pensar que amb un nano, amb una aula normal, sense al davant d'una pantalla d'un ordinador o amb un teclat MIDI, pugui acabar fent una peça, composar-la, en què hi hagi doncs, una línia melòdica, un acompanyament, uns instruments que fan una percussió, que després vegi que encara pot afegir una altra veu, vull dir, tot això, sense uns estudis musicals, dintre del que seria la branca professional, doncs clar, sembla que sigui impensable, i és possible arribar a fer, sense tenir pretensions de compositors, però és igual que quan els demanem que s'expressin per escrit, no pretenem que siguin escriptors, volem que s'expressin i que aprenguin el llenguatge escrit, o en el nostre cas el llenguatge musical.
És una valoració, si em permets també, és una valoració de com del món sonor, de creació d'ambients, de fer excuses per fer música. Ara farem una música doncs, que sigui romàntica, i ara farem una música per una pel·lícula de western, ara farem una cosa d'aquest tipus. I d'altra banda, també la interacció que pot donar entre alumnes que potser teòricament, acadèmicament, en altres assignatures, potser tenen capacitats diferents, però que en el moment en què estan creant s'igualen, es poden igualar, i poden arribar a entendre's entre ells.
I un altre element és la manipulació. Vull dir, aquest exemple que posava era en el cas de treballant amb un editor de partitures o amb un seqüenciador, però amb programes d'edició de so poden arribar a crear missatges sonors que tindran més o menys sentit, però poden manipular, poden enregistrar els sons i acabar fent un altre nou missatge musical.
La Cristina ens ha portat alguns dels treballs que han fet els teus alumnes. Et sembla que anem sentint algun?
Sí, podem sentir algun.
Vinga, doncs. Això que sona està fet amb un ordinador.
Sí, això és una composició d'un alumne de l'institut i està fet amb l'ordinador, sí, evidentment.
A Aconcagua, es diu.
Aconcagua, sí.
Aquests treballs que fan els alumnes, clar, després poden veure ells mateixos el resultat. Suposo que això és engrescador, no?
Sí, o sigui, la gràcia de treballar amb l'ordinador no és només el resultat final, sinó que ells estan durant tot el procés. Corregint, quan una cosa no els agrada, doncs o canvien l'instrument, o canvien, o ho transporten, o afegeixen, doncs, algun un canvi amb la melodia, vull dir, el bo que té és que tota l'estona estan escoltant. O sigui, jo sempre dic que un dels elements que té l'ordinador és aquest, que encara que soni bé o malament, sempre sona. Per tant, sempre hi ha aquest element de poder corregir el que fan.
Cada exercici o cada treball que fan els alumnes vol treballar, valgui la redundància, algun aspecte concret o no? O tu els hi deixes obert i que facin el que vulguin?
Normalment al començament, depèn de si és durant un curs acadèmic o si és un trimestre, quan treballes amb ells, hi acostumen a haver-hi unes pautes perquè de forma innata, encara que tinguin idees molt creatives, no saben com canalitzar-les. Llavors, al començament són pautes molt breus, doncs, de composar potser doncs, una melodia de 4 compassos, després afegir-hi 4 compassos més, que sigui una frase, que tingui sentit, que després hi hagi una resposta en aquella frase, que s'assembli però que sigui diferent, donant petites pautes, i un cop tenen una línia melòdica, doncs, per exemple, se'ls pot demanar que facin un acompanyament, i sense donar-los classes d'harmonia, perquè no en fem d'harmonia, però doncs, els diem, doncs, bueno, aprenen a comptar els intervals, i aprenen doncs, que si fan terceres i sextes l'acompanyament pot quedar bé, que els valors siguin més llargs, que els que han pogut afegir a la línia melòdica, que no sobrepassi la línia melòdica, i per exemple després poden afegir un acompanyament de percussió. Han de buscar els instruments de percussió, que en el MIDI és molt fàcil de seguida treballant amb el canal 10, i fan doncs, com un loop de percussió que poden anar repetint o variant. Llavors, primer pot ser això, una peça molt simple que tingui una estructura AB, i a partir d'aquí comencen a fer variacions. I a més, quan els deixes, de vegades et sorprenen, perquè van molt més enllà del que tu esperaves que arribessin.
Quants exercicis d'aquests podeu fer durant l'any?
Depèn, o sigui, això depèn del grup d'alumnes que tinguis.
Quan més reduït, millor?
A veure, no necessàriament. O sigui, el tema és que tinguis suficients recursos per treballar amb el grup que tens. Per exemple, si tu tens 20 alumnes, necessitaries almenys 10 ordinadors. Vull dir, si tens 5 ordinadors, hauries de treballar amb 10 alumnes. Jo crec que el treball per parelles és bo, però no més, perquè 3 persones amb un ordinador ja és impossible. I de forma individual es pot fer en algun moment, però jo penso que és molt més enriquidor que treballin de 2 en 2, perquè fan més aportació.
I el treball a classe? O encarregues coses a casa?
En principi ho fan a classe, però sempre hi ha el que si té ordinador a casa et demana si li pots facilitar el programa o ja té altres programes i et ve amb coses fetes que ha fet a casa. Perquè com que els hi agrada, doncs inverteixen part del seu temps lliure també en fer composició.
Tu, Josep Maria, fas servir l'ordinador?
Jo faig servir, sí. Nosaltres a l'institut doncs, tenim uns quants projectes i un d'ells justament és que ara estem engegant en primer d'ESO, va en aquest sentit, vull dir, tenim doncs 5 ordinadors, hi ha 2 nanos per ordinador i ara els estem començant a ensenyar això, que és un seqüenciador, que és un editor i a partir d'aquí començarem a fer música.
Avui a la secció l'aula de música del bloc de nit hem parlat d'informàtica, de música, d'unes jornades, ho hem fet amb el Josep Maria Almacelles i amb la Cristina Fortes. Moltíssimes gràcies als dos per venir i fins a una altra ocasió. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.